són les 9. Resumim els temes més destacats d'aquest matí de dimecres, pendents avui de la reunió que han de mantenir el Ministeri de Sanitat amb la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics sobre la reforma de l'Estatut Marc.
Acudiran a la cita amb l'objectiu de desbloquejar les negociacions sobre l'esborrany d'aquest Estatut Marc. El president de la Confederació de Sindicats i que també és president de Cimeval, Miguel Lázaro, ha reclamat la intervenció directa en el conflicte laboral del president espanyol, Pedro Sánchez. Són declaracions de fa només uns minuts en una entrevista d'Informatiu Matí.
El senyor Sánchez, el presidente, debería de intervenir y debería, bueno, creo que intervenir de una forma, en fin, para evitar el conflicto, porque si hay huelga, la responsabilidad, la huelga las hacen los médicos, lo pagan los pacientes, pero la responsabilidad es de Mónica García, que es la ministra de Sanidad.
Avisa que si el Ministeri de Sanitat no desbloqueja el conflicte, hauran d'endurir les protestes en nous formats de vaga que perjudicaran encara més els pacients. La trobada arriba dies després que 5 sindicats sanitaris arribassin a un acord amb el Ministeri quant a la continuïtat de l'Estatut Marc.
I acabem de saber que han donat l'alta a l'home de 51 anys que va resultar ferit ahir al polígon de l'EO Menorca després de patir un accident laboral.
Va quedar blocat entre la porta i la carrosseria del seu vehicle després que la cambra frigorífica d'un altre camió impactés contra aquest. Els fets varen succeir ahir i l'home ha passat la nit en observació a l'Hospital Mateu Orfila.
I es retarda l'inici del judici per l'assassinat de Matilde Muñoz, que el mes de juliol passat va ser presumptament assassinada per dos homes a la seva habitació d'hotel a Lombok. Havia de començar amb una vista preliminar al tribunal de Mataram a una hora local, que serien les 6 del matí d'aquí.
Els acusats són un empleat i un ex-treballador de l'hotel on Muñoz s'allotjava i varen ser detinguts dia 30 d'agost passat. Es preveu que avui la Fiscalia els informi dels seus càrrecs, que són els d'homicidi, assassinat premeditat i robatori amb violència. Per aquests, els poden condemnar a una pena d'entre 15 anys de presó i la pena de mort.
I d'aquí una hora ha de compareixer l'exsecretari d'organització del Partit Socialista Santos Cerdán en la comissió Coldo del Senat després de passar 5 mesos empresonat. Es pot acollir el dret a no contestar, ja que està investigat judicialment.
És la compareixença número 98 d'aquesta comissió d'investigació parlamentària. Cerdán ja hi va declarar el 30 d'abril de l'any passat i es va desvincular de qualsevol responsabilitat en la presó d'un trama de corrupció. Una compareixença que arriba l'endemà que els socialistes hagin lliurat al jutge del cas Coldo la documentació sobre els pagaments en metàl·lic que va fer entre els anys 2017 i 2024.
I a Badalona, Catalunya, fa una hora que ha començat el macrodispositiu per desallotjar l'antic Institut B9, habitat per 400 persones. Parlem d'un dels desnonaments més grans fets mai a tot l'Estat espanyol.
Unes 25 furgonetes dels Mossos d'Esquadra han iniciat el desnonament de les 400 persones, la majoria i migrants que habiten l'edifici. Davant el desplegament d'agents a primera hora del matí, diverses persones han començat a abandonar l'antic institut de forma voluntària, carregats amb les seves pertinences. I aquest és l'ambient que hi havia just en el moment en què els agents han arribat en aquest institut de Badalona, que, com bé vos dèiem, avui s'han de desnonar a 400 persones.
I a Madrid, els agents de la Policia Nacional han detingut un home de 22 anys com a presumpte autor de la mort de sa mare, una dona de 49 anys.
Presumptament, l'ha matada a punyalades en el seu habitatge al districte de Tetuán, a Madrid. Aquesta matinada, els serveis sanitaris l'han trobada ja en aturada cardiorrespiratòria.
Amb aquest apunt, arribam a les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa al dia. Passeu una bona jornada de dimecres.
Més informació a ib3notícies.com.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts. El dia són les 9 i 5 minuts. Ens atam jornada, 13 graus de temperatura. En aquest moment és dimecres, dia 17 de desembre. Jornada més estable que la del dia d'ahir, però encara sense descartar qualque ploguda aïllada, sobretot a les Pitiüses i també a Mallorca. Tindrem un dia ennigulat durant el matí i obertura de clarianes durant el capvespre. Temperatures sense canvis mínimes d'entre 8 a 14 graus i màximes de 17 a 19. El govern prepara una deducció fiscal per incentivar els propietaris a no pujar els lloguers en el cas dels contractes que es revisin de cara a aquest 2026. Així ho va explicar ahir el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, en el ple del Parlament, en resposta a una pregunta de la diputada socialista Mercedes Garrido. La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació han avançat que prepara aquesta deducció fiscal per poder incentivar els propietaris d'habitatges a que no puguin els lloguers dels contractes que finalitzin el 2026. Està previst que la proposta s'inclogui a la llei de simplificació administrativa de les Illes Balears. Més concretament, serà un punt afegit a l'article 4. Després parlarem amb l'advocat Alejandro del Campo, sobretot per saber què suposa i quines novetats són de cara als propietaris. De nou, lamentam casos de violència de gènere. Just els nostres companys de serveis informatius feien referència a la mort d'una dona al districte de Tetuán, a Madrid. Aquí, a les nostres illes, no parlant de mort, però sí d'un intent d'assassinat masclista. Un home ha ingressat a la presó comunicada sense fiança per intentar presumptament matar a ganivetades la seva parella, Joana.
Així és, els fets es varen produir dissabte passat a Palma. La víctima va explicar als agents que l'agressor no la deixava sortir de casa, va entrar dins l'habitatge, volíem dir, i la va atacar amb un ganivet de cuina. Ella va aconseguir fugir i va anar a un centre hospitalari amb un familiar. Agents de la Policia Nacional el varen detenir a casa seva i l'home va reconèixer els fets. S'investiguen per un delicte de temptativa d'homicidi en l'àmbit de la violència de gènere i així com també ara acabam de conèixer que una dona de 49 anys ha estat apunyalada pel seu fill, en aquest cas a Madrid, i ha mort a l'acte. Ampliarem aquesta notícia també, Marta.
Sens dubte, perquè sembla mentida aquesta xacra social que es repeteix en el temps, que és la violència de gènere. De nou també vos contam que se troba en el punt de mira la situació dels metges davant el nou Estatut Marc, Joan.
Sí, de moment no han aconseguit cap acord amb el Ministeri de Sanitat en relació amb l'esborrany d'aquest nou Estatut Marc. Segons ha aclarit el representant del Sindicat Mèdic de les Balears, Miguel Lázaro, asseguren que no hi ha hagut cap apropament en els assumptes que mantenen el conflicte amb el Ministeri. Continuen reclamant l'exigència d'un estatut mèdic propi i un àmbit de negociació específic. També reclamen la regulació de la jornada laboral i les guàrdies, la declaració de la professió mèdica com a professió de risc o el règim d'exclusivitat. Avui, nova reunió, nova ocasió per tal d'apropar postures, l'objectiu de negociar de nou aquests punts. Si no hi ha canvis, avui també, si no hi ha canvis en aquesta reunió, tindrem una nova vaga.
Els bombers de Mallorca van rescatar a un ca a una finca situada entre Muro i Santa Margalida. Què va passar exactament?
Idò, mira, Marta, l'animal havia caigut a un pou de 20 metres de profunditat. Finalment ha pogut ser estret amb vida, per sort. El succés va tenir lloc durant l'hora baixa d'ahir i l'avís a l'U2 es va llançar per part d'un grup de caçadors que es trobava en aquella zona. Pel que sembla, l'animal es trobava al costat del seu propietari i en un moment donat va caure a l'interior d'aquesta cisterna. No hi ha estadístiques globals, però els incidents de caigudes d'animals a pous sense senyalitzar són prou comunes perquè els bombers i el personal de rescat locals sovint els atenen i destaquen també la importància precisament d'això, de senyalitzar i protegir l'accés a aquest pous.
Ja pràcticament ens trobam a festes i es comencen a alentir alguns motors també en el món polític, així és com acabava ahir el darrer ple de l'any.
Será tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Amb una Nadala que posava punt i final, punt i seguit, el debat parlamentari fins al febrer, un final de curs polític que no ha estat en dia exempt d'anuncis. El govern avançava que s'aplicaran les noves deduccions fiscals en habitatge, que hem comentat abans, o el decret de mesures urgents d'acceleració de projectes estratègics. Després en parlarem a la nostra tertúlia. D'actualitat, avui amb Alicia Mateos, Nekane Don Blas i amb en Quico Oñat.
I el món de l'esport, els somnis, ens queden d'alguna manera troncats. No va poder ser, Joan Ferrés.
No, es va intentar, però finalment no va poder ser. Amb un darrer gol en el minut 85 acabava l'aventura, poden dir, el camí del Mallorca a la Copa del Rei aquesta temporada. Cares de decepció absoluta de tota la plantilla, després que el Mallorca hagi quedat eliminat, com dèiem, després de perdre per 1-0 contra el Deportivo de la Coruña.
Quina pena, perquè haurien acabat l'any, veritat.
Les quedava cales... ocasions, però
sí, no es van combinar. No va ser possible, just en el darrer minut. 9:10, moment per a la reflexió. Xisco Nadal.
La frase d'avui és del naturalista Charles Darwin, que un dia va dir que les amistats d'un home són una de les millors mesures de la seva vàlua. Amigos para siempre, mi chulo, es mi man.
I de què parla tothom? D'amistat o d'enamistat?
D'amistats, precisament, Marta Garau. I d'avui tothom parla de la relació d'amistat entranyable, podríem dir, entre la biòloga Ana García Obregón i l'empresari condemnat per pederàstia Jeffrey Epstein. Com es pensaven que el serial Jeffrey Epstein no podia tenir més capítols, ara resulta que, segons una investigació del New York Times, el magnat i la biòloga foren parella presumptament a l'etapa que ella va intentar conquerir Hollywood i va cuinar una paella per Steven Spielberg i va sortir a un capítol de l'Equipo A. El diari nord-americà The New York Times ha publicat una extensa investigació sobre els orígens de la fortuna de Jeffrey Epstein, el multimilionari pederasta mort l'any 2019, i ha pres vinculada la presentadora i actriu espanyola, a més de biòloga, Ana Obregón. Segons aquest mitjà, Epstein va conèixer Obregón a principis dels anys 80 a Nova York, on ella vivia i estudiava interpretació. En el seu primer encontre conten que ell la va passejar en un Rolls Royce per Manhattan i, tot i que, segons el diari, ella va quedar fascinada pel seu encant, Ana Obregón va dir que només li interessava una amistat en Jeffrey. La investigació explica que durant aquest període, que és allò important, Epstein ja feia feina com a intermediari financer i va estar relacionat amb la família Obregón, quan una firma de corredoria nord-americana, Drisdale Securities, va fer fallida i, diguéssim, va ocultar a un banc canadenc que tenia comptes a les illes Caiman la fortuna d'Anna Obregón i d'altres famílies espanyoles impossibles, i aquestes famílies el varen contractar per rastrejar aquest fons, cosa que, segons el diari, va ser clau perquè Epstein començàs a fer créixer la seva fortuna. Què vos sembla aquesta nova... Què hem de dir que aquesta relació entre Jeffrey Epstein i Ana Obregón no és nova? Ja fa un parell d'anys, una entrevista a Vanity Fair ja li varen demanar per aquesta relació i va dir que s'havien conegut i que havien estat amics, és a dir, ella mai ho ha negat, el que passa que sí que ara ha decidit, diguéssim, arran d'aquestes informacions que han sortit en el New York Times, negar que haguessin mantingut una relació sentimental, perquè ella en aquell moment era parella d'una persona que li agrada molt a Joana Maria Maroto, que era Miguel Bosé. Què vols sembla, tot plegat?
És que no, ha negat.
Jo estic regirat, eh?
Què de negar, que m'agrada Miguel Bosé. Tot tenim
no
contradiccions.
Res, sí, no passa res.
I aquesta és una de les meves, però bé, no passa res. Què d'opinar d'anar a Obregón? Pues és que no me deixa mai de sorprendre i supos que tant si va ser com si no va ser per de Epstein, sí que per ventura van tenir negocis, no?, per amagar, ocultar o fer venir bé, no?, els comptes de sa família i de sa fortuna, no?, de Obregón, però bé.
Més enllà de ser un predador sexual, segons he pogut investigar de vegades que han hagut de parlar, aquest home era especialista en trobar fons ocults. És a dir, quan una empresa fa fallida, normalment als Estats Units, ja saps que sol ser un costum, amaguen empreses pantalla o comptes ocults o illes que són paradisos fiscals, amaguen una sèrie de doblers que, diguéssim, la gent estafada no pot recuperar. Epstein va començar a construir el seu empòrio arran de saber rastrejar, és a dir, de ser com una mica de capucer que van sumant quin és el reguerol que han deixat els doblers. Una altra cosa és tota la fortuna que va fer, la illa que tenia i les pràctiques que hi havia allà. És a dir, ara estem analitzant la seva feina com a financer.
Una altra cosa. En qualsevol cas, ara que els espectadors poden veure aquesta fotografia, per no haver estat parella, per dir que s'estan just acabat de casar, no? Per dir que s'estan
casant.
Sí,
perquè ella du com un vestit blanc, un llaç per escap, i com diu una Joana, sembla un vestit de noces.
Sembla que venen de Las Vegas.
Sí? No, i que darrere estan com molt encaramellats,
no? Sí, perquè la fotografia, per descriure els oients de ràdio, és pràcticament una abraçada d'ells ells dos, o sigui que sí que evidenciava una complicitat o una amistat. De totes maneres, els tentacles d'Epstein són molt llargs. I crec que l'heràptica del poder també és evident aquí, no? Va ser després quan se va destapar tot l'escàndol que la gent va començar a dir no eres meu amic, és repugnant, però mentre no es va destapar aquest escàndol, és vera que hi havia molta gent callada i durant molts d'anys.
Ara tothom fa de Judes, no? Reneguen d'ell.
Recordem que la família real britànica, el príncep Andreu, ha deixat de ser príncep. Sarah Ferguson ha estat rebutjada socialment per cartes que s'han compartit amb aquestes investigacions, perquè New York Times està fent com una sèrie de reportatges on investigues l'origen de la fortuna de Jeffrey Epstein.
I com ha afectat Donald Trump, per exemple.
I sobretot les relacions que va mantenir en gent molt poderosa. Joan Ferrés, què t'assembla aquesta liaison entre Anna Obregón i Jeffrey Epstein?
No, jo ara ho pensava, crec que evidentment Anna Obregón a la seva filla neta li contarà abans que va sortir l'equip A, per ventura, que no era
amic de Jeffrey Epstein.
No sé, crec que quan comenci, perquè clar, pensava que Anna Obregón tindrà un relat ben interessant per la seva, el que deia, filla o neta, perquè Anna Obregón, si una cosa té, és que ha fet moltes coses. O li han passat moltes coses.
Però Ventura pot fer com el rei Emèrit i fer ses memòries. Els ha fet ses memòries.
Ha fet cosa. Memòries oficials no me consta. De tota manera, jo crec que també ha viscut molt i ha inventat molt.
Sí,
i
això,
amb un personatge com Anna Obregón costa molt diferenciar el gra de sa paia.
Per posar a dormir un nen, no és igual si s'ha inventat o no. Però Anna Obregón jo crec que té moltes coses per contar-li la seva filla neta.
Per tant, a tu t'interessaria tenir una trobada en Anna Obregón.
Sí, a mi que me conti. Després ja m'ho creuré o no, però
home, amb això de que ha viscut i ha inventat molt, sí que és vera que per ventura ara fa referència que havia estat parella de Miguel Bosé, però també és vera que ella va venut com si haguessin estat a punt de casar-se. O me'n record també que ella contava que és vera que va ser parella d'en Fernando Martín, un esportista, un jugador de bàsquet del Real Madrid, i segurament sí que varen ser parella en algun moment, però ella tota sa vida ho ha venut com si fos sa vídua d'Espanya, no? De que estaven també a punt de casar-se. Bé, no ho sé, és un apunt més sobre...
I, per cert, vareu veure el capítol de l'equip A amb Anna Obregón? Perquè jo mai he tingut...
Jo tampoc l'he vist mai.
Petits fragments, però no he arribat a veure quin era el seu paper i sempre he tingut curiositat.
Va intervenir a dues sèries. A l'equip A hi ha una d'aquestes sitcoms que se feien en aquell moment...
Bueno, hi ha Anna i los siete.
Però la sèrie seva és que als Estats Units que no va fer molta fortuna.
Hi ha una altra Anna que teoria va anar a Hollywood també i no va saber, que recordava que era Anna a Milán. No sé si recordava que la diferència entre una i l'altra. Anna Obregón sí que aquests capítols sí que estan, sí que són...
Anna a Milán l'ha fet creure...
No, Anna Allen, perdona, Anna Allen. Anna a Milán sí que és actriu, però...
Des d'aquí una abraçada a Anna a Milán i a Anna, aquesta fake Anna news que ha intentat ara mateix en Joan Ferrés
escampar. Se'm passa el temps volant 9 i 17 minuts amb aquest debat encès que teníem sobre aquesta notícia de darrera hora, no? La relació entre Anna Obregón i Jeffrey Epstein.
Perdona, es n'anà a Milán.
Que també ens crida, eh?
Passa-me-la.
Amb la bona companyia de Facundo Tenaglia, Robert Mercè, Yolanda Ruiz a la producció i tot l'equip que ho fa possible, comença aquest dimecres aquí al dia.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i de 8 minuts, començam amb l'anàlisi de l'actualitat. Avui amb els periodistes Alicia Mateos, bon dia.
Bon dia.
Quique Oñate, bon dia. Nekane Don Blas, bon dia.
Hola, bon dia.
Repassa l'actualitat. Tenim moltes qüestions, però una d'elles té a veure amb l'emergència habitacional, amb la crisi de l'habitatge. Sempre parlam de quines són les noves mesures. Avui no és una excepció ni molt manco. El govern prepara una deducció fiscal per incentivar els propietaris a no pujar els lloguers en cas dels contractes, perdoneu, que es revisin aquest 2026. Així ho va explicar el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, en el ple del Parlament, en resposta a una pregunta de la diputada socialista Mercedes Garrido. En principi, la conselleria ha avançat que ja prepara aquesta deducció per poder incentivar els propietaris. Falta concretar alguns detalls d'aquesta mesura, però està previst que la proposta s'hi inclogui en la Llei de Simplificació Administrativa de les Balears. Més concretament, serà un punt afegit a l'article 4. Són mesures pendents encara, com vos dèiem, de concretar i de saber de quina manera se podran adherir els propietaris, però en principi què vos sembla, propietaris, que facin aquesta reflexió i que diguin no pujaré el lloguer i d'aquesta manera podré acollir-me, Alicia, en aquestes deduccions.
A mi me parece positiva porque todo lo que no sea prohibir, que estamos viendo en otras comunidades autónomas como Cataluña, que generan el efecto contrario, a mí me parece positivo. Hay que tener en cuenta que se van a revisar más de 24.000 contratos de alquiler en Baleares que se firmaron en 2021 cuando el precio del alquiler estaba bastante más bajo porque era el momento crítico de la pandemia 2020-2021. Desde entonces el precio se ha disparado. El Ministerio nos habla de que habrá subidas de 384 euros mensuales, pero si hablas con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, ellos dicen que hasta 500 euros. Entonces es verdad que el nivel de vida ha subido, los propietarios lo que hacen es ajustarse a lo que hay en el mercado y a mí me parece bien que el gobierno los incentive a no subir tanto porque realmente es que el alquiler está disparado, es que hay personas, muchas personas en Baleares que no tienen un sueldo neto de 1.500 euros que es el precio medio del alquiler.
Allò m'ho pareix, de primera, és una bona mesura, si va acompanyada d'altres mesures, que en aquest cas estaré discrep en Alicia, perquè considero que sí que s'hauria de fer, per exemple, un topall a nivell municipal, que se va demanar i s'ha rebutjat, però sí que crec que s'han de, sempre ho dic en aquesta tertúlia, no? S'han de fer mesures que aparentment puguin parèixer contradictòries a nivell ideològic, però que trobo que s'han de fer totes a la vegada. A fer restriccions que limitin. El tema de Catalunya és vera que no implica una baixada descomunal del preu, però sí que ha servit al manco com per frenar una mica.
No,
i
Quique,
reduir una mica, encara que sigui una mica.
Lo que ha servido, Quique,
però ha servit, perdona, per frenar, que no
lo,
és poc.
No,
en
lo que ha
moment.
Servido es para que alquileres de larga estancia se pasen a corta estancia. Eso es, los datos lo demuestran, que han salido muchos pisos que estaban en alquiler de larga estancia a corta, con lo cual hay menos oferta en el mercado.
Bueno, jo no sé, jo per lo que he vist...
Estan els datos,
sí,
eh?
Sí, no, i no tenen que pugui passar això, però també és vera que hi ha dades que diuen que en segons en quines parts de Barcelona, per exemple, que és on s'ha fet això, pues, hi ha una reducció, una al manco una ralentització de lo que és la pujada de preus,
claro,
i això no és
topado,
poca cosa.
Porque l'has topado, es que no hay otra. El problema claro. Es que tenemos un problema de oferta. Hay muy pocas viviendas en el mercado. Si tú adoptas medidas que hacen que los alquileres, los propietarios lo destinen a corta duración, pues estás dejando a más gente sin la posibilidad de acceder a un alquiler.
Bueno, no sé, jo veig que en aquest cas s'haurien de fer una sèrie de mesures molt diverses.
La contemples com una part d'un conjunt.
Veig bé que se faci, sí, però si només ens limitem a lo que és la recepta de que el meu partit defensa això i s'ha de fer només això, y lo mateix amb els altres que estan en la oposició, troc que no arribarà
a
res.
Ja, no és tu partido, és lo que dicen los expertos. Si hablas con el sector inmobiliario, promotores, todos te dicen que la solución no es limitar porque no está funcionando, porque el propietario se asusta y lo retira.
Bueno, el propietari lo que hauria de fer en molt de casos també és, lo que no pot no normal tampoc és haver normalitzat que el preu d'una casa o d'un pis a Palma, una barriada d'extra de fora, per exemple, de la Vicentura o fora del centre costi 1.000 i pico d'euros. I això no és un problema ni del govern, ni és un problema de promotor, ni de res. És un problema com a societat, d'avarícia. Perquè en el final cobrar 1.500 o 1.400 euros per un piset a una zona que no ho val, perquè tots ho saben que no ho val, això. Pues això és un problema, vull dir, és molt fàcil també dir com que la culpa sempre és del polític o és de l'altre, i realment ens hauríem de mirar com a societat aquest tema. Però bueno, no sé.
Alicia i Quique han encetat un debat, no, a banda de la mesura, sí. Que era sobre topar o no el lloguer, sí. Com a possibilitat o com a solució. És veure que hi ha diferents models, no? Llocs on ha funcionat, llocs on no ha funcionat, Necane. Seria també una de les possibilitats. És aquesta una mesura, però hauria de formar part d'un conjunt d'altres mesures, recollint el fil del que han dit els teus companys.
Bueno, jo no... Es verdad que algunos expertos dicen que efectivamente esto ha traído algunos expertos y otros dicen que no. Esto es un debate que algunos expertos dicen que efectivamente detrae oferta del mercado, Otros dicen que no, bueno, que bajan los precios.
Están las cifras, ¿eh? Bueno, los datos en Cataluña lo ponen, o sea, pero... de manifiesto que ha salido mucho alquiler de larga duración del mercado.
Bueno, yo lo que quería decir en cualquier caso es que Marga Proens, que presume de municipalismo, que dice que los ayuntamientos les da autonomía para hacer lo que quieren, por ejemplo, si quieren construir un suelo rústico, permitir que se construya un suelo rústico, pues igual tendría que permitir a los ayuntamientos que decidan si suben o no, o topan o no los precios de la vivienda. Que es los ayuntamientos, varios ayuntamientos se lo están pidiendo y Proens ha dicho no. A mí me llama la atención este bono. Ella está convencida de que como Alicia, que esto detrae oferta del mercado.
Pero bueno, ayuntamientos lo están pidiendo, pues ayuntamientos socialistas.
No, bueno, sí, y de
claro, de izquierdas. Es ideología, ¿y? Con la vivienda se está haciendo, bueno, ideología. Yo lo que creo es que se
el PP también. El PP
todos
también.
Claro, todos. Ah, bueno, por eso, claro, no digamos que hay ayuntamientos que lo están pidiendo. Claro, pero son ayuntamientos de izquierdas que defienden.
¿Pero y qué tiene que ver? Pero vamos
pues
a dejar.
Igual que Marga Proens tiene su política.
Claro, efectivamente.
Los de izquierdas también.
Es
claro,
lo que estoy diciendo, pero
yo lo que creo es
pero que... perdona, Alicia, que déjame acabar, por favor. Lo que estaba diciendo es que ya que Marga Proens es municipalista, porque lo es, y ya que deja que los ayuntamientos tomen decisiones sobre otros aspectos, pues que les deje también tomar decisiones sobre esto.
Es que es curioso, porque, por ejemplo, fan models de ciudades, Barcelona no ha funcionado, Berlín y Países Bajos no ha funcionado, París sí ha funcionado, o sea, creo que es muy, muy complejo, ¿no?
No, pero yo creo, en serio, lo digo en serio, o sea, esta tutela del gobierno, el gobierno central deja a las comunidades autónomas que decidan. Vale, Baleares ha decidido que no lo aplica porque considera que es perjudicial. Los ayuntamientos, bajamos un nivel, y algunos ayuntamientos, me da igual si son de izquierdas o de derechas, algunos ayuntamientos han pedido aplicar estas medidas y Marga Proens les dice no. Bueno, pues déjalo que lo apliquen, a ver.
Clar, depenent de cada ciutat.
No, claro.
La és
no,
curiós què passaria, perquè és veritat que els models varien molt si fem un recorregut. També hem d'entendre que cada ciutat té algunes particularitats. Ara reprenem aquest debat, si vos sembla, perquè és molt interessant sobre si funciona o no, però respecte a les deduccions fiscals, que és una de les mesures que va anunciar ahir el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, i percebre sobretot alguns detalls, tot i que és molt recent, incorporam a Alejandro del Campo, advocat en aquesta conversa i expert també en aquesta qüestió. Alejandro, bon dia.
Hola, buenos días.
És molt recent, però sabem alguna cosa respecte a les condicions? Està previst que puguin accedir aquells propietaris, diu, que congelin el preu del lloguer o que s'ajustin a l'IPC. Conta'ns.
Todavía no se conoce la deducción concreta que se va a introducir, pero bueno, ya tenemos alguna pista. Veréis, lo que ocurre con el IRPF, parece que esta deducción se quiere introducir en el impuesto sobre la renta, que es un impuesto que está cedido al 50% a las comunidades autónomas. Digamos que el IRPF se lo reparte en el Estado y las comunidades autónomas. Pues bien, de esa pasta, de ese dinero que le corresponde a la comunidad autónoma, en este caso Baleares está dispuesto a introducir una deducción, un descuento importante para aquellos arrendadores que renuncien a subir o que suban únicamente el IPC cuando vayan a renovar los contratos.
En
Baleares
principio,
en los últimos...
¿Sí? Continúa.
No, o sea, tenemos una pista de lo que puede ocurrir porque Baleares en los últimos años ya ha introducido algunas deducciones, algunas ayudas fiscales en el IRPF a los arrendadores. Por ejemplo, introdujo en su día una deducción del 75% con un máximo de 400 euros para los seguros que cubran el impago de rentas. Y hace un par de años introdujo un descuento importante de hasta 1.500 euros, que incluso pueden llegar a los 1.800 euros para viviendas que no estaban alquiladas y que se pusieran en alquiler. Viviendas que en los últimos dos años no estuvieran alquiladas, que se sacaran al mercado del alquiler, se ofreció una deducción en la parte del IRPF que recauda la comunidad autónoma del 50% de los gastos que genera esa comunidad hasta un máximo de 1.500 euros, que pueden llegar hasta los 1.800 euros si se cede la vivienda al IBABI para que la subarriende, ¿no? Entonces, es una deducción de 1.500 euros, pero para viviendas que se saquen de nuevo al mercado. Entonces, ahora lo que se plantea es viviendas que ya están siendo alquiladas, ofrecer una nueva deducción al propietario con la condición de que cuando venzan los cinco años en los que solo se ha podido actualizar con el IPC... pues si el propietario renuncia a subir o solo sigue subiendo el IPC, pues aprovechar una, o sea, introducir una deducción para esos propietarios.
I quina podria ser aquesta bonificació per a aquestes persones que decides quin no pujar el lloguer? Sé que és complicat, perquè aquí hauríem de fer... Primer, perquè no tenim els detalls, però en principi podríem parlar d'alguna quantitat base o analitzar un preu mitjà d'un lloguer per saber més o manco que se podrien enfrontar, o és massa prest?
Lo que dicen los políticos es que tiene que ser importante para que funcione, ¿vale? Y es obvio. Entonces, por ejemplo, yo creo que se va a entender mejor con un ejemplo lo que pueden estar pensando los políticos. Por ejemplo, una persona que ahora está arrendando una vivienda por 900 euros, ¿vale?, después de las sucesivas subidas con el IPC, pues se plantea, ahora vence los 5 años y dice, oye, pues por esta zona pues ya se está pidiendo 1.300, 1.200 euros. ¿Sí? Oye, pues a mi inquilino, pues ahora dejo de subirle el IPC, le voy a subir 300 euros más al mes, que está por ver si el inquilino podrá asumir esa subida tan importante. Pues bien, el propietario, cuando me venga a mí, al asesor fiscal, a hacer la declaración de la renta, yo le diré, mira, si subes 300 euros al mes, son unos 3.600 euros al año. 3.600 euros al año más de los que venías cobrando. Entonces, ¿cuánto te cuesta esa subida de 3.600 más al año? ¿Cuánto te cuesta en el IRPF? Exacto. Pues no demasiado. O sea, no demasiado, porque el arrendamiento de viviendas en el IRPF está bastante bonificado. O sea, no es muy caro en el IRPF declarar los alquileres por los descuentos que hay. Con lo cual, de esos 3.600 euros más, yo le calcularé que puede pagar unos 600, 700 euros más. Con lo cual, ese propietario, con esa subida, le pueden quedar 3.600 menos 600 euros que se llevaran de IRPF, 3.000 euros. Pues bien, si Baleares quiere que ese propietario renuncie a subir, le tiene que ofrecer a ese arrendador, los 3.000 euros, o al menos una deducción como la que ya se está aplicando de hasta 1.500 euros para los que saquen viviendas al alquiler. Le tiene que ofrecer al menos un descuento en el IRPF de 1.500 euros y pensar que el propietario pensará, venga, vale, por empatía con el inquilino, venga, renuncio a esos 3.000 euros más que me podrían quedar de esta vivienda al año, pero tú, Baleares, asumes la mitad y yo asumo la otra mitad.
Exacto. Claro.
Pero la ayuda tendría que ser importante, ¿eh? Con las subidas que se supone que se pueden realizar, los 1.500 euros, digamos, sería un mínimo para empezar.
És important el que dius, perquè ja mos feim una idea prèvia, no?, del que pot suposar aquesta mesura, que, com han dit, és just un anunci molt recent, ara està en procés. Alejandro del Campo, sempre és un gust saludar-te, moltes gràcies.
Igualmente, un abrazo.
Igualment per tu. Una ajuda considerable, pendent de determinar la quantitat, Necane.
No, que jo no creo que vaya a funcionar esta ayuda.
No creus? Per quina raó?
Por lo que acaba de explicar, o sea, es decir, yo no creo que ningún propietario le compense estas subidas que se pueden plantear ahora, que le compense. Además, yo creo que, sinceramente...
Pero me parlo de quantitats importants. No podria realment...
El gobierno no está en estos momentos para... Primero, ¿cómo se va a aprobar esta medida? Porque no hay ley de presupuestos. Esto se tiene que incorporar en una ley de presupuestos. El gobierno lo que está pensando es introducir una enmienda del PP a alguna de las leyes que se están tramitando. Eso por un lado. Segundo, el gobierno tampoco está en condiciones ahora de ir regalando dinero, ¿eh? Porque el año que viene va a perder 360 millones porque no ha conseguido techo de gasto. Es decir, a mí me parece un desideratum de buena voluntad de Marga Proens, pero pues, sinceramente que no creo que vaya a funcionar y ya veremos el año que viene, haremos balance de cuánta gente se acoge a esta medida. Pero a mí me da la impresión de que a los propietarios no les va a compensar. Que está bien que lo haga, pero me da la sensación de que no va a funcionar. Y yo ayer estuve hablando largo y tendido sobre este tema con el conseller de movilidad y sospecho que ni ellos mismos saben todavía cómo lo van a hacer. Ayer me dio la impresión de que es una medida un poco improvisada, sinceramente, tanto por parte de la presidenta que lo anunció en el pleno del Parlamento como el propio conseller. Yo luego estuve durante el pleno largo rato hablando con el conseller, insisto, y no me llegó a concretar. Creo que todavía lo están anunciando. Sospecho que es un poco improvisado.
Escepticisme per aquesta banda al respecte.
Bueno, no, ojalá funcione. Quiero decir, ojalá vaya bien y la gente no suba los precios de los alquileres.
Exacte, no. Alguna cosa s'ha de fer. Això és vera, no? Algunes mesures s'han de prendre.
A mí también me comentaba el otro día el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria que es verdad que hay muchos propietarios que si tienen un buen inquilino renuncian a la subida o hacen subidas más moderadas para no perderlo, porque es verdad que te da mucha tranquilidad tener a alguien que te cuida tu casa y también al mismo tiempo porque si tú lo vuelves a sacar al mercado tienes que hacer frente a una serie de gastos, desde pintarlo a tenerlo un tiempo sin cobrar la renta, y hay propietarios que si a lo mejor con esta buena voluntad y al mismo tiempo una pequeña ayuda de desgravación, yo creo que milagroso no va a ser, evidentemente, no. Pero algún efecto creo que puede tener.
No, a ver, que todo suma, ¿eh? Y basta, a mí, claro. Yo, por ejemplo, con el Yogoseguro, que la propuesta de Yogoseguro, que hasta ahora creo que llevan, ayer creo que me dijo el consejero que van 70 viviendas de las 2.000 que se anunciaron. Por supuesto, ha pinchado. Pero bueno, hay 70 familias que tienen ahí una vivienda a precio más o menos razonable. Si el año que viene hay otras 70 propietarios que no suben al alquiler, pues mira, 70 más que no han subido al alquiler.
Darrera aportació aquí, que
abans... No, l'únic que podria dir, el millor per afegir, és recordar que fa una sèrie, no fa molt d'anys, la limitació de lo que són els joves turístics era un tabú, era vist com una locura, i ara tothom, llevat de Vox, tots els partits estan d'acord. Uh-huh. I fins i tot el PP ho treu com una cosa.
Qui sap, vols dir, si en el futur...
Han d'esperar d'aquí a 3-4 anys a tenir una situació encara pitjor de lo que ja estem, per prendre mesures que no agraden, perquè rompen coses...
És interessant, perquè és vera que certes... hi ha qüestions que han viscut una evolució. Qui sap si aquesta també podria
jo
ser...
Jo crec que l'emergència és suficientment gran, o sea, grau...
Com per valorar-ho.
Com per valorar-ho i fer mesures diferents.
Perdó, jo crec que l'exemple claríssim és la ecotassa que tenia que hundir-nos en la misèria. La ecotassa en l'any 2000 nos tenia que hundir en la misèria, en l'any 2025 veremos quasi 20 milions de turistes en Baleares.
9:35, el bisturí, uns consells, tornen tot d'una.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es el eco, la sacudida, la réplica que se dicen las cosas de la tierra cuando llega hasta estas Baleares silenciosas. Si anteayer la pregunta en el aire era sobre el tiempo de la resistencia del señor Sánchez, si ayer era el vacío sobre cómo el señor Sánchez hablaba falaz de resistir en el tiempo, la de hoy es cómo llega todo ese terremoto político, el que plantea desde un cambio a una disolución del gobierno hasta aquí. La respuesta es que no hay respuesta, no hay tiempo, solo resistencia en el silencio. Ni una sola palabra contundente en el socialismo balear sobre la trama, sobre las denuncias, sobre el acoso y sobre el sexo de Los Ángeles, de las réplicas a todas las denuncias publicadas que incendian este país por la izquierda. Si la única que levanta un poco la voz contra ese socialismo de silencio se rueda, era la señora Cano, exsecretaria de Igualdad Socialista de aquí, y en su condición de apestada actualmente de su partido, esta mañana tenemos la réplica. Ya hay denuncia a la balear. Amenazas, abuso de poder y coacciones presuntas con las que una afiliada palmesana apunta al silencioso portavoz del Parlament, al señor Negueruela. Alegar por el portavoz una bestial, una interesada casualidad entre acosos al publicarse ahora, cuando la denuncia es de junio de este año y el recurso al archivo de la denuncia es de septiembre, es al menos entender que el silencio es la trama en todo esto, la denuncia en todo este socialismo denunciable. Veremos finalmente qué pasa. Y ya mañana, siempre en el ruido, más.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo, como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos.
9:38 minuts, continuem aquí a la nostra tertúlia a través de la ràdio, a través de la televisió i en la bona companyia dels periodistes Quique Oñate, Canedo Blas, Alicia Mateos. Els temes de l'actualitat també, i hem de dir que també, i malauradament, estan marcats de nou per la violència de gènere. Massa seguit en el temps els darrers casos. La veritat, la Policia Nacional va detenir a Palma un home per presumptament intentar matar la seva parella, assestant-li diverses punyalades per tot el cos. L'arrestat va passar aquest dilluns a disposició judicial i va ser enviat a presó provisional. I jo tinc la sensació, el manco, que els darrers casos han estat molt propers en el temps. També tenim el debat de les pulseres, tenim moltes qüestions aquí sobre la taula com per demanar que està fallant en el sistema perquè dia rere dia tinguem casos. En el cas de Madrid, aquesta dona que ha mort al districte de Tetuán, és vera que no es pot qualificar com a violència de gènere perquè ha estat en mans del seu fill, però la violència és al carrer, la violència és present entre les persones d'una mateixa família. En aquest cas, referint-nos a Palma, la darrera
el darrer cas de violència de gènere, un intent, afortunadament no ha acabat en la mort d'aquesta dona, però què està passant? Comença ara per tu, Quique, com perquè es repeteixin tan seguits en el temps aquests casos.
Bé, en el cas de Palma hem de tenir en compte també que sabeu que ja hi havia indicis de que hi havia hagut un maltractament previ a l'assassinat, no? I clar, sa dona no va denunciar. Vull dir, torna falla encara, no? El tema de conscienciació que hem parlat moltes vegades aquí de que s'ha de denunciar. A lo millor si hagués
denunciat...
I en el
denunciat... cas anterior també hi havia un ordre d'allunyament, sí, que no es va respectar, per clar, exemple. O sigui, que sempre estan... sempre tenen uns antecedents que no...
Clar, aquesta situació que va... A més era, vull dir, el que se descriu, les informacions que han sortit, era de violència greu, vull dir, d'agafar-la pel coll i de fer-li molt de mal, no? I... clar, penses que falla, no? Que han de fer... és que ho han xerrat moltes vegades, no? Si tinguéssim... no? La clau per això, home, però evidentment han de seguir conscienciant que si passa això, si qualcú mos escolta i té dubtes, pues que ha de denunciar.
Jo crec que
no és fàcil, lo qual que també
no
ho hem parlat
abans.
No basta
solo con concienciar y no podemos poner la responsabilidad en la víctima. Yo creo que lo que hay que hacer es dotar a las víctimas de medidas que le garanticen que no va a sufrir malos tratos si denuncia. Porque es que muchas te lo dicen, es que si denuncio me mata. Entonces, claro, si a esto le ves que las órdenes de alejamiento fallan, que las pulseras fallan, ¿qué garantías tiene la víctima? Sí. Y yo insisto, no dudo de la buena voluntad de todos los partidos políticos, bueno, salvo una excepción, y de porque Vox no tiene este tema de la violencia de género interiorizado, pero el resto de partidos sí que llevan años haciendo mucho trabajo, pero yo creo que se está retrocediendo y hay que adoptar medidas urgentes, no sé cuáles, pero desde luego las pulseras no pueden fallar. Claro. Es que esto no puede ser.
No, yo coincido con Alicia. A mí me parece que llevamos ya muchos años hablando de concienciación, los hombres, los...
No,
hay que educar, educación. Vale, estoy convencida de que durante todos estos años, desde que se produjo aquel primer... bueno, desde que se empezó a tomar conciencia del problema con aquella mujer que denunció el maltrato en televisión y fue luego...
recordes, fa molts d'anys,
sí,
d'això,
sí, sí.
I va ser un dels casos
igual
més sonats,
30
eh?
Años, bueno, no sé si hace 30, però
sí,
25
però
mínimo
és,
o sea,
així,
llevamos
eh?
25 anys hablando de este tema.
Per als més joves va sortir un programa de televisió denunciant la violència de gènere, sí, que estava vivint, i dies després, crec recordar, no? Va,
sí, sí,
va morir.
Bueno, además brutalmente fue un asesinato brutal muy, y a partir de aquel momento muy dramático fue cuando han pasado 25 años, ¿eh? Han pasado 25
como
años, mínimo, y seguimos todavía hablando de educación. No, yo creo que como Alicia, coincido totalmente con ella, hay que ir un paso más allá. Y no hay que poner la responsabilidad en la educación y el buenismo, no. Hay que ayudar a la víctima a que tenga herramientas que le protejan. O sea, está claro que 25 años después, no sé si es que no hemos sabido educar o qué ha pasado, pero sigue habiendo violencia de género, no para. Y además son jóvenes quienes agreden, no es que... O sea, es decir, esto es un problema estructural en la base. Y a mí me parece, como dice Alicia, que para empezar
que deies,
hay que proteger a la víctima.
El tema de que es gent jove a vegades, no? Sí. I que tot radica en l'educació. Mira, en el cas de Madrid estem parlant d'un fill, cap a la seva mare. Sens dubte ens deixa sense paraules, no? Aquests fets que es repeteixen massa sovint, com dèiem, en el temps. Vull demanar-vos també sobre la vaga de metges. El Ministeri de Sanitat es reuneix amb la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i el Sindicat Mèdic Andalús, que són aquestes associacions majoritàries i convocants de les darreres vagues. Hi haurà un acord... la vaga continua, si no, què en penseu d'aquesta reunió d'avui? Si podríem trobar nous punts o nous rums a seguir, Alicia.
A mi, por lo que dicen los sindicatos médicos, no los de clase, lo veo difícil, porque parece ser que las posturas siguen estando bastante alejadas. Ellos reclaman un